11 i 4 minuts del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns. És temps per a la literatura, i avui per la literatura infantil. Explicar una catàstrofe natural com un terratrèmol, un tsunami, un huracà o una dana als més petits no és una tasca fàcil. En aquests casos, la literatura infantil pot contribuir a fer més entenedor allò que ha passat. Avui posarem exemples amb la llibretera del Pati de Llibres, la Mont Soler. Mont, què tal? Bon dia.
Bon dia.
No és una tasca fàcil.
No, no és una tasca fàcil, evidentment, però és el que diem sempre. Els llibres són eines i tot llibre té moltes capes de lectura i d'interpretació. O sigui que hi ha llibres que simplement pots explicar a nens més grans, més petits, per la família, i a partir d'aquí anar fent certes explicacions i et donen les eines per poder-les argumentar una mica.
Hi ha molts llibres sobre catàstrofes naturals?
Hi ha molts llibres de coneixements que ens parlen del canvi climàtic i del que està passant. Hi ha molts llibres que intenten crear nens més activistes i que tenen molt clar que el missatge ha de ser cap a un món on canviem totalment els nostres hàbits de consum.
Però això és d'un temps cap aquí?
Això és d'un temps cap aquí.
O sempre hi ha hagut...
No, llibres sobre catàstrofes naturals o llibres sobre fets naturals, els volcans...
Extraordinaris, sí.
Sempre n'hi ha hagut, perquè els nanos, tot el que sigui extraordinari, els hi agrada. Els dinosaures és el gran tema, no? Vull dir, quants anys fa que venim llibres de dinosaures i quants milions d'anys fa que no hi ha dinosaures? O sigui, qualsevol cosa que sigui espectacular és una cosa que trau. Llavors, sí que n'hi ha. D'un temps cap aquí, hi ha llibres que, a més, ens expliquen per què tots aquests fets extraordinaris deixaran de ser extraordinaris i cada cop, per desgràcia, seran més comuns.
De quina manera ho fan? És a dir, així com en altres ocasions hem parlat de llibres que semblen manuals, d'altres que t'expliquen una història...
Jo crec que avui, per exemple, porto dos exemples molt clars de les diferents maneres de fer-ho. L'exemple que ara us llegirem un fragment, que és una preciositat, és un llibre que es diu Monstres de veritat, que amenacen el planeta, i és un llibre que a través de tot de monstres èpics de cultures populars fan com una metàfora de cada monstre li posen el contingut de la catàstrofe. Hi ha un monstre de la biosfera, hi ha un monstre de les aigües, hi ha un monstre... Llavors, cada pàgina és com un és com una explicació d'aquestes coses que estem fent els humans, no? Reciclar, produir massa, produir excés, treballar tot el dia amb materials fòssils, i aquests monstres que es van menjant al planeta. Llavors, d'un fet... més fantasiós com són els monstres, en paral·lel ens expliquen un fet molt real com són els nostres comportaments que s'estan carregant aquest planeta. A la vegada hi ha un glossari amb tota la informació de la que estem parlant i ens està donant els tips de cada paraula, i a la vegada, que és el més interessant, hi ha un annex al principi que t'explica la manera d'aconseguir...
A veure, ella m'ho explica, però mentrestant ho anem fullejant, eh? Ah, és això.
La manera de combatre...
Aquest desplegable.
Exacte. La manera de combatre a tots aquests monstres. Per un cantó ens explica com els podem combatre i per l'altre cantó què és el que els provoca i els fa cada cop més grans. I paral·lelament us porto un altre llibre, que també és un àlbum il·lustrat, i en aquest cas és completament una fantasia. És una distopia on el món s'ha acabat, no sabem quina catàstrofe ha passat, però està plegat d'aigua i de plàstics amb un mar completament podrit. El llibre es diu Sunakai, són dues germanes, la Suna i la Kai, que viuen juntes en una illa de plàstic, i a partir d'aquí veiem el seu dia a dia intentant sobreviure en aquest món que ja no existeix, on està tot envoltat d'uns plàstics i on constantment hi ha l'amenaça d'un tsunami o de qualsevol altre desastre natural. És una fantasia pura, és una distopia, però sense ganes d'angoixar l'infant, perquè com sempre hi ha moltes capes de lectura i al final queda molt obert, sí que ens fa un escenari clar del que pot acabar passant. Llavors són com dos exemples molt clars, no? Un és fantasia, l'altre a través d'uns personatges més fantasiosos ens explica una realitat i ens dona unes eines per combatre-les, però en els dos casos el que ens està parlant és que això, si segueix així, ens anirem a la merda.
Clarament.
Sí. Sí.
Aquest primer llibre que ens comentaves, Monstres de veritat, és una col·lecció o és en el mateix llibre el tractament de diferents...
No és una col·lecció, és en el mateix llibre el tractament. El que passa és que aquesta editorial, concretament Theory Books, És una editorial catalana que a mi m'agrada molt perquè és una editorial que fa feina d'editor. Què vol dir feina d'editor? No compra rets, no veu un llibre a la fila del Blon i diu, ah, jo compro rets i ho tradueixo en castellà, sinó ell agafa i diu, quins temes m'interessen? Ostres, el canvi climàtic i tot el que està passant. Bueno, qui ens ho pot argumentar, escriure, fer-ho ben fet? Aquest expert. Quin il·lustrador ens encaixaria? Aquest. Llavors, a partir d'aquí, creen un llibre. I han creat aquest llibre. Jo penso que és una gran eina, perquè com treballa les dues coses, la fantasia, el monstre, que és aquest ésser mitològic que tant atrau als nanos, i a la vegada ens està explicant el que realment està passant, és una gran fusió per enganxar el públic, a la vegada té molt glossari, té molta informació, que té moltes capes de lectura, i bueno, és una super eina per parlar d'això. I a més, ja està bé que espanti.
Espanta, però a mi em fa molta gràcia, i a més ho indica en la portada del llibre, el Club del Petit Activista.
Exacte, o sigui, tenen tota una col·lecció,
és el que dèiem.
Exacte. Aquest llibre no pertany a una col·lecció en si, però sí que és un munt de llibres que tenen aquesta editorial que van totalment dirigits a crear aquests petits activistes.
Mm-hmm. Si us sembla, fem allò un tastet,
sisplau,
d'aquest llibre. Doncs vinga, ens preparem. Diu així: jo, el monstre tragausó, era el més temut de tots els monstres de veritat. Sense que ningú em veiés, vaig anar arrossegant la deliciosa capa d'ozó, aquest escut protector invisible del cel que filtra els raigs solars massa forts per a vosaltres, els humans. Però els científics em van enxampar. Quan van veure l'enorme forat que havia arrossegat al Pol Sud, es van espantar de debò. Van descobrir que m'esmolava les dents i urpes amb els gasos de CFC alliberats a l'atmosfera per l'activitat humana. Podrien aturar-me i arreglar els danys causats? Es van reunir a Montreal per redactar una prohibició dels gasos que s'utilitzaven a les neveres i als esprais. Aquest acord, conegut com el Protocol de Montreal, és reconegut per gairebé tots els països del món. Les meves precioses dents i urpes van començar a deteriorar-se. Ara sóc més feble, però segueixo voltant per aquí gràcies a uns quants espavilats que ignoren la prohibició. Bé, doncs, amb aquest fragment hem vist
clarament
com es tracta, no?, i quina referència ens dona i es fa arribar als petits sobre l'ozó, no?
Exacte.
I doncs una mica
com... I a partir d'aquí és això, parlem del primer monstre, el més temut, diu aquí el llibre, és el primer que vam saber localitzar, i a partir d'aquí ja hem vist tot l'altre. Ja no és només totes les energies de... que provenen del fòssil, sinó tot el que està passant amb els plàstics, que és el que ens parla molt el llibre de Sunakai, el que està passant amb el paper, amb carregar-nos els boscos, o sigui, l'humà és depredador i estem anant a una velocitat, cada cop hem obert la caixa de Pandora i està explotant tot. I parlem de temps, i sí que és molt important aquests petits activistes, perquè l'única esperança és amb les generacions futures. Per altra banda, també hi ha la culpa, no? O jo que tinc una filla, sempre diu el mateix, vosaltres ens deixeu un món de merda i l'hem d'arreglar nosaltres. Tota l'esperança està en nosaltres. Tenen un gran pes. Totes les generacions han tingut algun.
Doncs em fa... O sigui, l'última part del fragment que llegia insisteix que, bueno, es fan accions, però vigileu, perquè encara sóc per aquí.
És que aquest és el tema. Jo penso que el llibre no és un llibre catastròfic, parla de catàstrofes...
Ni solucionista, però... del tot.
No, però sí que ens parla d'una petita esperança i ens fa ser molt conscients que l'esperança està en els nostres petits actes. Però si els grans no hi sumen, per molt petit acte no farem res. Llavors sempre es mouen aquesta bisagra, no? Entre podem, però depenem de moltes coses.
Em sembla un llibre molt interessant, és... molt atractiu visualment.
Visualment és molt potent.
I per treballar de mica en mica et permet doncs, anar abordant diferents episodis, no?
Bueno, és una mica el que diem dels llibres de coneixements, no? Han d'estar a l'abast de tots, però no és un llibre que hem d'agafar, començar i acabar. És un llibre que hem de consultar, compartir, que té moments. No és un llibre d'empatx, és un llibre de petites dosis.
Mm-hmm. I que permet, doncs, això, compartir-lo i fins i tot crear debat, no? En aquesta...
Bueno, és aquella frase, és allò que insistim sempre de les biblioteques d'aula, ja no biblioteques escolars, sinó que tota escola tingui una petita biblioteca a cada classe on els nens tinguin lliure accés, però on les mestres dediquin una estona cada setmana a compartir aquests llibres i llegir-los en veu alta.
Mm-hmm. Aquest altre, el segon llibre que
Sunakai.
Ens comentaves, el Sunakai, és un llibre de quina editorial i l'autor?
Sí, Sunakai és de l'editorial Flamboyant, que és una altra editorial que també treballa molt bé perquè fa d'editors, insisteixo, i treballa molt amb la parella, el tàndem, que és el Xavier Salomó i la Meritxell Martí, que és un tàndem català. El Xavier Salomó és l'il·lustrador i la Meritxell Martí, que és la seva dona, és la que genera els textos. Són els famosos autors d'Una casa de por, Un sopar de por... Bueno, de bestsellers divertidíssims, poques soltes, que es venen com a xurros, i paral·lelament tenen una línia molt més intimista, que són aquests llibres. Ells van treure un llibre sobre les centrals nuclears fa 15 anys, que era un llibre que només era il·lustrat, no tenia paraules. Aquí a Catalunya no els hi va editar ningú, el van editar a França. I ara, des de l'èxit de tot l'altre que tenen, diguem-ne, més comercial, ara el tenim editat aquí per l'editorial Flamboyant també. Però són una parella que tenen molt clar que a través dels llibres podem donar molts missatges, podem parlar de moltes coses i que el nen, per molt que sigui petit, se li pot parlar de la mort, de les catàstrofes, de la vida i de moltes coses més. I ja dic, insisteixo, que tenen llibres que serien bons comercials, però no perquè siguin bons comercials per si mateixos, sinó perquè són molt bons i són purament d'entreteniment. O sigui, una cosa no treu l'altra. Però aquests llibres que fan tant ells per ells... perquè no sense cap esperança de que arribin, però gràcies a Déu el seu èxit estan arribant, són una meravella. I Sunakai és un exemple claríssim. És una estructura totalment d'àlbum il·lustrat, que vol dir que l'imatge té tant pes com el text.
Està molt bé, les imatges.
Són brutals, són brutals. És que l'il·lustrador és brutal, però és que ella també és molt bona amb els textos, perquè és el que, insisteixo, l'àlbum il·lustrat ha de tenir tant pes l'imatge com el text,
i l'altre.
I en aquest cas està claríssim. És impactant, és un àlbum que no té estructura de l'àlbum en concepte però no en pàgines, perquè són moltes més de 36 pàgines que és les que té l'àlbum, però hi ha un final molt obert, perquè a més a mi hi ha una cosa que em feia gràcia dels autors, que són parella, i els dos van tenir una visió molt diferent de com s'havia d'acabar el llibre i han aconseguit plasmar les dues visions.
Ah, sí?
Totalment. Tu al final no saps ben bé. Pots pensar una cosa o pots pensar una altra. Un estava a favor d'una cosa i l'altre estava a favor de l'altra, per tant vam fer aquest final obert.
Doncs celebrem aquest bon treball que es fa des de casa nostra.
Es fa des de casa nostra. O sigui,
clar.
No només comprem drets als catalans i aquella cosa dels catalans de nosaltres, som indústria però no creem, doncs no, també creem, també fem i tenim grans editorials, grans editorials, que fan una gran feina d'editors. I aquí tenim dos exemples claríssims, com és Flamboyant i Theory Books.
Doncs avui hem volgut tractar aquest tema, donada també l'actualitat, perquè m'imagino que aquests dies doncs, moltes famílies s'han trobat en el difícil tràngol, podríem dir, d'haver d'explicar les imatges o tot allò que ens ha arribat d'aquesta dana, d'aquesta desgràcia que ha passat al País Valencià. Doncs, Mon, ho deixem aquí.
Perfecte.
Fins a una altra sessió.
Fins desembre, que ja farem aquí llibres de Nadal a tope, no?
Ah, sí?
Sí, home, i tant.
Però amb temàtica nadalenca o llibres... Per regalar o per recomanar?
No, temàtica nadalenca pura i dura.
Temàtica nadalenca.
Sí, a tope.
Vinga.
A
doncs
tope,
ens preparem. D'acord?
Fins la propera.
Gràcies. Adéu-siau.